Els matins de la ràdio són per a tu.
Arrenquem ja aquesta segona hora de programa Les Veus del Matí en directe des de Ràdio Vilafant i ja tenim amb nosaltres en Roger Solernou. Bon dia, Roger.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs després de la petita aturada de les vacances de Nadal?
Bé, però bé, la veritat, amb ganes de començar aquest nou any.
Molt bé, i amb temes que fan referència, no, al gènere masculí.
Correcte.
I bueno, és que són tantes coses que podem parlar.
Moltes coses.
I deies que avui continuaríem parlant, doncs, una miqueta sobre el tema que va quedar aparcat abans de vacances,
sí?
que és molt extens, no? No
sí.
sé cap a on te vols continuar parlant avui, Roger.
Bé, visibilitzar o posar de manifest lo profundament patriarcals que som com a societat, que molts cops en el nostre dia a dia, pues, bueno, en la nostra normalitat, pues, no ens adonem molts cops, o fins i tot em trobo també a tallers que faig o parlant amb gent que, no, que això ja anem molt millor, que hem millorat molt, etcètera, etcètera, no? I no s'acaba de veure com la profunditat del problema que vivim com a societat, no?
Potser sí que hem millorat en el sentit que ho hem visibilitzat, no? Però els números parlen per si mateixos.
Correcte. Correcte. Doncs avui vinc a portar com més arguments, més números, per tal d'evidenciar aquesta societat violenta, dominant i opressora que està dominada pels homes i que podrem tenir més dades i entendre millor què està passant.
Mm-hmm. T'escoltem, Roger.
Perfecte. Doncs comencem evidenciant una civilització que va sorgir fa uns 8.000 anys, 6.000 abans de Crist, i que va durar uns 4.500 anys, acabant-se la civilització minoica fa uns 3.500 anys, com 1.500 abans de Crist. És una civilització, i explico això perquè es tracta d'una civilització que no és patriarcal, d'acord, on la societat era pacífica. Es veuen que no... Bueno, els minoics, no sé si ho sabeu, però estaven a l'illa de Creta, a sota de Grècia. Hem de saber que en aquell moment, quan es va crear la civilització minoica, fa uns 8.000 anys, 6.000 abans de Crist, sorgien les primeres civilitzacions. Sí? Hi havia Mesopotàmia, hi havia Egipte, que bueno, al cap de poc sorgirien també. O sigui, es tracta d'una civilització molt antiga aquí a Europa. D'acord? Es veu que és una societat pacífica, ho han estat estudiant ara diversos arqueòlogues, arqueòlegs, científics, que han estat estudiant el tema durant temps, i es veu que es tracta d'una societat que no és guerrera, és pacífica, no tenien muralles als seus pobles, no tenien armes, els artefactes que tenien quotidians com la ceràmica, murals, etc., no hi ha representacions de grans guerres ni grans guerrers, per tant, es dedueix que és una societat pacífica, comerciant, navegants, vale? Era una illa, hem de saber que venien ceràmica, tenien el seu comerç, no? La seva manera de viure. Tenien igualtat de gènere, es veu... Salut!
Gràcies!
Es veu que sí, que entre ells semblava que hi havia un tracte igual entre homes i dones, on les dones ocupaven també un rang de poder i de responsabilitat dins de la societat, on el món no era jeràrquic, no estava diferenciat entre que els homes manen i les dones estan sotmeses, no? Com molts cops també repeteixen de... No, és que sempre hem sigut així, no? Bueno, la societat minoica, per exemple, és un exemple no de societats del paleolític, de caçador-recol·lector, sinó d'una societat complexa amb la seva economia, amb el seu comerç, amb la seva estructura social, no? On també semblava que hi havia un repartiment de la riquesa, és a dir, no hi havia grans nuclis molt ostentosos i grans castells i grans històries, no? Sí que hi havia alguns temples com més bonics, però sobretot això no hi havia zones pobres dintre de l'illa, sinó que més o menys, qui més qui menys, tothom tenia com uns mínims de benestar, no? I per tant, la riquesa semblava que estava bastant ben repartida entre els ciutadans minoics. També la naturalesa estava en el centre, és a dir, l'imaginari d'aquestes persones, d'aquesta civilització, és que en el centre hi havia la naturalesa, hi havia molts murals on hi havia animals, dofins, monos, plantes, no? I ens hem d'imaginar temples, murals pintats de vermells, de blaus, de colors molt bonics, on per ells la bellesa era algo molt important, semblava, i en el dia a dia pues, gaudien d'aquest entorn tan cuidat, no? I després tenien una religiositat dionisíaca, d'acord? L'últim dia vaig parlar de diferents etapes, no? Pues aquesta civilització està dintre d'aquest marc dionisíac on la religió es vivia com algo festiu, algo fins i tot eròtic, lligat a la vida, no? Hi havia danses, celebracions, música, no? On se celebrava la vida, bàsicament, no? I es posava en el centre això. Llavors, bueno, van durar 4.500 anys, no? Vivint més o menys així, en diferents etapes, no? Es parlen de diferents etapes de la societat minoica, però clar, si comparem aquesta civilització amb la civilització actual d'avui en dia, com tots nosaltres vivim, mirem les notícies i veiem tot el que està passant actualment, no? Tant a Europa com a Orient Mig, com a Estats Units ara, que estan amenaçant Groenlàndia, bueno, tota una sèrie de fenòmens, no? que vivim actualment, clar, si fem un repàs d'aquesta llista que he fet de la societat minoica, clar, la nostra societat no és pacífica, clarament, no? Veiem a Ucraïna, veiem els diners que ens gastem cada any amb exèrcits, amb venda d'armes, no?, d'Espanya, que en particular és un dels països que ven més. Bueno, veiem Ucraïna, veiem molts conflictes armats encara avui en dia, no? I no tant a un nivell macro, sinó a un nivell micro d'individus, també ens parla Bessel van der Kolk, que és un dels psiquiatres més famosos que estudia avui en dia trauma, ens parla que un de cada cinc nens i nenes a la societat nord-americana pateix abús sexual, un de cada quatre nen també pateix maltracte físic dins de la família, per part del pare, normalment, el pater families, i un de cada tres parelles també pateix maltracte físic dintre de la parella. No? Això passa als Estats Units, són dades del psiquiatre més prestigiós a nivell mundial o d'Estats Units segur que hi ha avui en dia. No? És a dir, la violència no només està fora, sinó també està a dins nostre, no? Dintre de les nostres famílies, dintre dels nostres entorns, encara que molts cops està silenciada, no? O invisibilitzada. La igualtat de gènere, bueno, doncs encara està en procés, s'han millorat algunes coses, és veritat, però de moment no hem vist ni cap presidenta d'Espanya, ni de Catalunya, i que els que estan manant les grans empreses, doncs, evidentment, doncs, són homes, etc. No hi ha aquesta desigualtat salarial encara, no? Totes les hores de cures que fan les dones en el dia a dia, que són més que les que fan els homes, etc. etc. És a dir, aquesta igualtat de gènere encara no s'ha assolit. El repartiment de la riquesa, evidentment que la nostra societat no reparteix la riquesa, no? L'1% de la societat té el mateix que té el 99%, és a dir, està, vull dir, barris pobres, etcètera, etcètera, no? Ara deien dades de pobresa dintre del nostre país i són alarmants també les dades de pobresa que hi ha, per tant, no hi ha repartiment de riquesa, no? I sembla que cada cop n'hi haurà menys, i la naturalesa no està al centre, ni la bellesa tampoc, no? L'arquitectura avui en dia no és bonica, no? I la naturalesa no està al centre, el que està al centre és l'home, la bellesa, el postureo, el TikTok i tot això, no? que veiem avui en dia, i en cap cas el centre l'ocupen ni els animals, ni les plantes, ni els fongs. I la religió que tenim avui en dia, pues, bueno, pues venim d'una tradició cristiana que ha perdut els valors i que la societat moderna no s'emmiralla amb aquesta religió que tradicionalment tenim, perquè bueno, els valors sembla que han acabat fracassant, perquè ha vist que no quadrava, no? Les vivències que venien del món eclesiàstic amb el que predicaven. I per tant, vivim una societat més o menys àcreta, no? On hem perdut el sentit de lo sagrat o de lo sublim. Tot això, no? Per nosaltres no és una cosa rellevant ni important, no? Ens hem tornat molt més materialistes. Per tant, només d'una mirada així ràpida, comparativa, entre el nostre món i el món minoic, no? Veiem que en el passat gaudien d'un estatus, d'un modus de vida molt més igualitari, més pacífic, no? On ens podem emmirallar amb ells, diguem, si podem aprendre el passat, no? Resulta que els minoics sembla que possiblement hi van haver alguns cataclismes naturals. No se sap ben bé com es va extingir la civilització, però sí que van venir pobles guerrers de l'edat de bronze, d'indoeuropeus, els aris, que van arribar fins a Grècia i després els van... Bueno, van haver-hi diverses onades de guerres, d'exèrcits manats per homes amb armes, no? On a poc a poc van anar minant no només Creta, sinó també tota Europa, no? I van sotmetre a aquests pobles, bueno, hi va haver un declivi de tot, cultural, artístic, etcètera, etcètera, no? Per altra banda, per tenir més dades actuals sobre el tema de la violència, d'aquesta desigualtat que vivim avui en dia, i per posar una mica el focus sobre els homes, per la responsabilitat que tenim, també, una escriptora molt interessant francesa que es diu Lucille Petivin, jo crec que es diu, té un llibre que es diu El cos de la virilitat, que l'ha tret fa poc, i us comparteixo unes dades molt interessants sobre infraccions penals que cometen en processos jurídics, no? El 83% diu que són homes, no? A França, això parlo de França. Òbviament que és un país europeu que està al costat nostre i que, bueno, serien dades possiblement molt similars, però ens parla de que el 86% dels assassinats voluntaris són fets produïts per homes, que el 99% de les violacions són fetes per homes, que el 84% de la violència voluntària està feta per homes, que el 97% de la violència sexual és feta per homes, que el 96% de la violència dintre les parelles és feta per homes, que els robatoris amb arma, el 98% són fets per homes, que els sense arma, el 95% són fets per homes, que els robatoris sense violència, el 77% són per homes, són fets per homes, que les infraccions de trànsit per tema de... Perdona, les infraccions legals per tràfic de drogues, el 93% és fet per homes, que el 99% dels incendis voluntaris són produïts per homes, o que els conductors amb accidents mortals de trànsit, tant d'ells com del seu entorn, perquè xoques i xoques amb diverses persones, amb test positiu sobre estupefaents, perdona, o drogues, el 92% són fets per homes, o relacionats amb el tema d'accidents mortals de cotxe, també el 91% són fets per homes, no? Llavors, bueno, aquestes dades evidencien, no?
Són esgarrifants.
Són esgarrifants, no? Ara és pell de gallina, no?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Gallina de pell.
A més, molt altes.
Molt altes.
Un índex altíssim.
Altíssimes, clar. Estem parlant d'infraccions penals, és a dir, no? Coses que... és molt interessant el llibre, que el porto aquí present, perquè al final surt tota la documentació, no, les referències on ha tret la informació, i són dades, sembla, bastant oficials, és un llibre bastant seriós, sembla. Clar, és garrifós veure que els homes, no, són protagonistes de totes aquestes greus infraccions, que això té un cost també emocional en les persones i en qui ho pateix, no? I evidentment que això és terrible.
I amb què
ens
emmirallem, en moltes ocasions, també, clar.
Clar, el nostre imaginari molts cops, no, pues, està ple d'aquests herois, no? D'aquests guerrers, tota aquesta violència, no? Que constantment bueno, pues estem reproduint, no? El cost emocional, evidentment, és molt alt, de tots aquests percentatges, però també el cost econòmic, i això ho cita també el llibre, és esgarrifós. Ella parla de que el cost econòmic que té la societat francesa per gestionar tot aquest impacte de violència és de, atenció, 95.200 milions d'euros. Això és un 1,5 vegades el dèficit públic de França. És a dir, són una quantitat de diners esgarrifosa que com a societat paguem tots, entre tots, no? Amb els nostres impostos, per afrontar les conseqüències d'aquestes violències que exercim els homes, no? Que si els homes deixéssim de produir tota aquesta violència, a part d'estalviar-nos molts diners i l'impacte emocional de moltes persones, clar, és que la societat seria molt més pacífica que ara, no? I llavors la Lucille, l'autora del llibre, reflexiona sobre, ostres, com és que passa això, no? I desmunta dues idees molt, molt, molt clares que socialment argumentem molts cops així, i és que, per exemple, no és la nostra naturalesa, nosaltres som així, no? Els homes són així.
Quina manera de justificar-nos, no?
Clar, i veiem que no, perquè en l'últim podcast vaig parlar de civilitzacions com la d'avui, de Creta, no? Que no eren violents, no? Hi havia un bon tracte entre les persones, semblava que no hi havia ni violacions ni assassinats, no? Per tant, no. Hi ha exemples que diuen que el nostre passat és molt més pacífic, molt més empàtic, no? Per tant, és fals. El tema de la testosterona, no? Dir, no, és que els homes tenim més testosterona, llavors agredim més, no? I resulta que també és fals. Un neurocientífic, i amb això acabaré, primatòleg, que es diu Robert Sapronsky, és molt interessant perquè fa un experiment i posa 5 monos, vale? que socialment s'ordenen jeràrquicament a través de la dominació, i clarament els deixen 5 monos en una gàbia i llavors s'ordenen jeràrquicament. S'injecta testosterona al del mig, vale? el tercer, diguem, A, B, C, i el que fa amb aquest excés de testosterona, que li rebossa per tot el cos, agredeix, i això sí que ho fa, el mono D i el mono E, els que tenen rang inferior, però no agredeix els de rang superior, vale? perquè ho estableix així. Tanmateix, es fan experiments també on el resultat millor de conducta entre les persones és ser altruista, vale? Per tant, si ets com més altruista, més guanyes, seria com el cas, vale? En un tema de teoria de jocs i tal. I resulta que a l'injectar testosterona el que es produeix és un augment d'aquest altruisme en els individus de l'experiment. No? Per tant, sembla que la testosterona amplifica o augmenta allò que ja està donat dintre d'un cert context social, ja sigui agressivitat o altruisme. Per tant, no hi ha un efecte directe entre tenir testosterona i ser agressiu. S'entén una
mica? Sí, sí, sí.
Per tant, és un altre argument que podem desmuntar més o menys facilitat gràcies també a la ciència i a altres estudis que s'han fet. I res, fins aquí el dia d'avui.
Et volia preguntar una altra cosa, però en tot cas ho deixarem per un altre moment.
D'acord.
Perquè fas xerrades a l'Institut de Vilafant i altres llocs, i m'agradaria tenir una miqueta el feedback de tots aquests joves i adolescents quan els hi planteges tots aquests temes. Ho deixem per al proper dia, Roger?
Ho deixem per al proper dia.
Fantàstic. Moltíssimes
gràcies. Moltes gràcies, Mercè.
Adéu, bon dia.
Adéu-siau.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.